van fer història.
Coneixeu Venècia? Què en sabríeu dir d'aquesta ciutat italiana? Que té desenes de canals que fan de carrers per on naveguen barques i gòndoles, oi? O que és una ciutat que té moltíssims ponts, més de 450? Potser també sabríeu dir-nos que hi ha llocs tan emblemàtics com la plaça de Sant Marc, que cada any visiten milions de turistes. O que s'hi celebra un carnaval amb unes màscares molt elegants. Oi que us sona tot això?
I si us preguntem per venecians famosos, en sabríeu dir algun? Algú potser ens diria el músic Antonio Vivaldi o l'escriptor Giacomo Casanova, i l'encertarien, però n'hi ha un que encara és més famós, un home conegut pels seus viatges exòtics, un comerciant que tenia una curiositat infinita, l'aventurer més cèlebre de la Ruta de la Seda, un venecià que va fer història. Sabeu de qui parlem, oi? I tant que sí, de Marco Polo.
Marco Polo va néixer el 15 de setembre de 1254 a Venècia. Bé, això és el que se suposa, perquè mai no s'ha pogut arribar a demostrar que aquesta fos la data precisa i es desconeix el lloc exacte de naixement. Però tant és, el que sí que és segur és que va ser al segle XIII, en plena edat mitjana, i que va passar els primers anys de la seva vida allà, a Venècia. En aquell temps, la ciutat dels canals era un dels llocs més rics i animats d'Europa, gràcies al comerç de seda, pedres precioses, espècies, perfums i altres riqueses que venien d'Orient.
Quan en Marco encara era molt petit, desgraciadament la seva mare va morir. Ell va anar a viure amb una tia i un oncle que van ser els responsables de criar-lo. I ara us deveu estar preguntant, per què l'havien de criar uns oncles? Que tampoc no tenia pare. Doncs sí que en tenia. Es deia Niccolò Polo i era un comerciant que negociava amb el Pròxim Orient. Va arribar a ser ric i va assolir un gran prestigi, però just uns mesos abans que nasqués en Marco, havia marxat a fer un llarg viatge amb en Mateo, el seu germà.
El petit Marco va rebre una bona educació i tenia preparació sobre qüestions comercials. Podia identificar les monedes estrangeres i sabia perfectament quanta càrrega podia dur cada mena de vaixell. Però anaven passant els anys i el pare i l'oncle no tornaven. A casa van començar a tenir coll avall que alguna cosa els devia haver passat. Pensaven que havien desaparegut i que no els tornarien a veure mai més. Però vet aquí que, quan en Marco tenia 15 anys, van entrar a casa dos estrangers. Anaven molt bruts i duien els cabells llarguíssims i els vestits esparracats.
Captaires! Com us atreviu a entrar a casa meva sense permís? Que potser busqueu diners o joies? Fora d'aquí!
Mai m'hauria pensat que em rebrien així de malament el dia que tornés a casa meva.
Com que a casa teva? Qui ets tu?
Un moment. Pare?
Com? Tinc un fill? Tinc un fill!
Pare!
Quina alegria! Per fi en Niccolò i en Mateo havien retornat a Venècia. De sobte, Marco tenia pare que, a més, venia carregat de moltes aventures i històries per explicar.
I per què heu trigat tants anys a tornar?
Perquè quan estàvem a punt de tornar, va esclatar la guerra entre dos clans mongols i vam pensar que el camí de tornada estaria blocat. Per això, en comptes de venir cap a l'oest, vam anar cap a l'est.
Fins on?
Fins a la Xina!
Uau! Heu estat a la Xina?
I no només hi hem estat. Hem fet vida al palau de l'emperador, el gran Kublai Khan!
Com?
Es veu que el cap d'un clan mongol anava de camí a la Xina, a la cort de l'emperador, i quan va veure els germans Polo, els va demanar que l'acompanyessin. Els va dir que l'emperador Kublai Khan no havia vist mai llatins, com s'anomenen els europeus occidentals, i que estaria encantat de conèixer-los. Els Polo van acceptar l'oferiment, ja que també hi van veure una oportunitat única d'obrir el comerç directe amb la Xina, evitant els mitjancers àrabs i perses.
S'hi van estar 3 anys. Quan finalment es van decidir a partir, l'emperador els va lliurar les cartes necessàries per garantir-los un retorn còmode i barat. Amb aquell salconduit del gran Khan, que en mongol significa gran cap, tots els seus súbdits els donarien allotjament, naus, cavalls i una escorta per anar d'un país a l'altre. I els va demanar que tornessin aviat, amb dues peticions: 100 missioners cristians i una mica d'oli sagrat de la ciutat santa de Jerusalem.
L'única manera que tenien els Polo d'aconseguir 100 missioners, és a dir, 100 sacerdots, era demanar-ho al papa. Però justament el papa acabava de morir i es van haver d'esperar 2 anys fins que se n'escollís un de nou. Finalment, l'any 1271, va ser elegit Gregori X i els germans Polo es van preparar per començar el seu nou viatge.
Torneu a marxar, pare? Quants anys estareu fora aquest cop?
Marco, no et penso contestar aquesta pregunta. I no sols no te la penso contestar, sinó que te'n faré jo una a tu. Vols venir a la Xina amb nosaltres i fer el viatge més meravellós de la teva vida?
Ho dius de debò? Que si vull, marxem ara mateix, si voleu.
El papa els va rebre tot seguit, però en lloc de 100 sacerdots, només els va proporcionar 2 frares dominics. Almenys portaven amb ells l'oli sagrat de Jerusalem que els havia donat el papa. Els 2 germans Polo, aquesta vegada ja amb Marco, que tenia 17 anys, van emprendre el viatge. Som-hi, cap a Orient!
En aquell temps, molts encara es pensaven que la Terra era plana i no hi havia mapes de fora d'Europa. Viatjar era molt perillós i no era una cosa que fes gaire gent. Es pot dir que anar d'un continent a un altre era ben bé com anar a un altre planeta. Pel camí hi havia molts riscos. Els vaixells podien naufragar o ser abordats pels pirates. Pels camins els podien assaltar bandolers. Qui sap si algun animal salvatge els atacaria o si es perdrien en algun desert.
Però en Marco no tenia por. Estava ben disposat a viure aventures. I, a més, sabia que el seu pare i el seu oncle eren uns exploradors excel·lents. Per sort, estaven avesats a viatjar per terres estrangeres, coneixien els costums dels pobles que visitaven i tenien molta facilitat per aprendre i parlar moltes llengües. Els que no les tenien totes i van abandonar el viatge de seguida van ser els 2 frares, que, morts de por, van tornar cap a casa. Cames, ajudeu-me!
Els 3 Polo es van unir a una caravana i van seguir l'antiga ruta de la seda, que els comerciants recorrien des de feia segles per fer arribar les mercaderies de l'Orient Llunyà fins al Mediterrani. Però quan es van assabentar que en algunes zones que havien de travessar hi havia guerres, van decidir canviar de rumb i viatjar cap al Golf Pèrsic per, des d'allà, embarcar cap a la Xina. Però a mig camí...
Ens ataquen!
Qui?
Ens assalten els caraunes!
Qui són els caraunes?
Ah, són uns bandits molt violents. Marco, Mateo, correu, correu! Els cavalls!
La majoria dels companys de caravana dels 3 venecians van ser assassinats o capturats per vendre'ls com esclaus. Però, per miracle, ells es van salvar. Van arribar finalment al port d'Ormuz per embarcar i navegar fins a la Xina. Però els vaixells que hi havia els van fer molt mala espina.
Mireu els vaixells, si se'n pot dir així.
Què vols dir, Marco?
Les fustes del casc estan unides entre si amb cordes. No estan ni clavades.
Ospa, és veritat? Ui, 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 això no aguantaria ni una tempesta. Us sembla que canvien de plans?
I van decidir continuar per terra, tal com havien fet el pare i l'oncle al viatge anterior. Per fer-ho, haurien de travessar deserts, i per això van canviar els cavalls per camells. S'hi van deixar una fortuna, perquè els camells estaven molt ben valorats. Penseu que un camell era capaç de carregar fins a 280 quilos de mercaderies i podia aguantar 3 dies sense veure res. Per això eren tan apreciats. Un camell costava el mateix que 45 xais o 9 cavalls. Així doncs, després de regatejar una mica, van pagar el que demanaven i un cop van tenir els camells, au, cap a la Xina!
En aquell viatge, les aventures no paraven de succeir-se. Van travessar el desert de Lut i després van estar 2 setmanes més per travessar el gran desert de sal de Kabir, on res no hi creix i només s'hi troba una mica d'aigua amarga. Van arribar on avui dia és l'Afganistan, travessant les muntanyes de Badakhshan. Allà, en Marco es va posar molt malalt. Tant que van haver de reposar 1 any sencer.
Després van travessar les altíssimes muntanyes del Pamir, a més de 4.000 metres, on hi feia tan fred que el foc no s'encenia i no podien coure el menjar. I quan van tornar a baixar, van haver de rodejar el desert de Taklamakan. Sabeu què significa aquest nom en turc? Doncs vol dir, hi aniràs i no en tornaràs. Quins ànims, eh? I finalment, després de 4 anys d'haver sortit, van arribar a Xanadu, la capital xinesa d'estiu.
En aquests 4 anys havien pogut veure coses meravelloses. Havien vist la terra dels teixidors de les catifes més boniques del món. També van veure una font de la qual brollava un oli negre que feien servir per encendre llums. Era petroli. Van visitar el lloc on es feien les teles més velles d'or i seda. Van entrar al mercat més gran de perles conegut. I fins i tot van poder admirar el lloc on es diu que descansen les restes dels 3 Reis Mags.
Quan l'emperador Kublai Khan va reconèixer els Polo, es va posar molt content de veure'ls. Feia mesos que els esperava. Els 3 viatgers es van agenollar i van tocar 3 vegades amb el front a terra, tal com marcava el protocol, i li van fer arribar l'oli regalat pel papa Gregori X.
Em fa molt content veure-us de nou. I tu, jove, qui ets?
Sóc en Marco Polo, el fill d'en Nicolo.
Ah, sí que t'assembles al teu pare.
M'agrada molt el seu palau.
A Xarxanadu, la meva residència d'estiu. Ara anirem al Palau Imperial.
Kublai Khan va fer que l'acompanyessin a Kanbaluk, la capital del regne que avui és la ciutat de Pequín.
Mira, Marco, aquest és el meu palau. Què et sembla?
Què em sembla? És tan immens, tan ric i tan bonic que cap home sobre la Terra seria capaç de dissenyar res que el superés.
I estic d'acord.
A la cort de Kublai hi vivien 12.000 nobles amb les seves famílies i criats. S'hi feien festes imponents amb desfilades i espectacles. Servien àpats grandiosos per a més de 600 persones en plats d'or i plata, amb tota mena de delicadeses exòtiques. Com que li agradava tant anar a caçar, el gran Khan tenia 10.000 gossos de caça i 5.000 falcons, a més de lleopards i tigres ensinistrats. Tot era realment molt espectacular.
Durant el temps que van ser allà, en Marco ajudava el seu pare i el seu oncle a fer negocis i a comerciar. I durant les estones lliures va aprendre a disparar amb arc i va estudiar xinès. El sobirà li va agafar afecte. Ell era el més jove del grup i va decidir posar-lo al seu servei. El va nomenar ambaixador, inspector i conseller. Era la primera vegada que un europeu tenia un càrrec tan important a la Xina.
Serà un gran honor servir-vos, majestat. Però permeteu-me una pregunta. Què se suposa que he de fer? Quina és la meva feina?
M'agrades molt, noi. Mira, aniràs a visitar llocs llunyans del meu imperi i m'informaràs de si la gent està contenta o si passa gana o si se senten amenaçats per altres reis veïns. Et sembla bé?
La meva feina consisteix a viatjar? M'encanta!
En Marco va viatjar sense parar per tot Àsia. Feia molt bé la seva feina i Kublai Khan escoltava amb adalit totes les històries que li explicava de cada viatge. Una de les coses que més el va sorprendre, com a bon comerciant, va ser que a la Xina, en lloc de monedes per pagar, utilitzaven bitllets de paper amb el segell del gran Khan. A Europa encara van trigar 3 segles a usar bitllets.
I com més viatjava pel país, més invents xinesos descobria i més al·lucinava amb totes aquelles coses que trobava als mercats, moltes d'elles encara desconegudes a Europa. La pólvora, la brúixola, els estels voladors, el rellotge d'aigua, l'ombrel·la, el paper, els petards i els coets, la porcellana i, sobretot, el producte estrella, la seda. Milers i milers de teles de seda de tots els colors, estampades, llises i brodades.
Quan ja feia més de 20 anys que vivien a la Xina, els 3 Polo van començar a enyorar-se de Venècia. Amb el permís de l'emperador i carregats de riqueses i regals, van embarcar-se per fer el camí de tornada. Van marxar amb 14 grans naus, un seguici de 600 homes i una princesa mongol que van prometre escortar fins a Pèrsia, on s'havia de casar.
El retorn va ser força accidentat. Van patir les pluges dels monsons, se'ls van acabar les vitualles, els vaixells van patir accidents i tempestes. Unes epidèmies van fer emmalaltir la tripulació i ho van passar tan malament que de 600 viatgers que havien marxat amb ells, només en van sobreviure 18. Imagineu quin calvari de viatge!
Però, tot i així, igual que l'anada, en Marco va poder veure coses meravelloses durant la tornada. Monestirs plens de donzelles que cantaven i dansaven, homes que nedaven en mars infestats de taurons per recollir les perles de les ostres, micos a qui els havien tret tot el pèl perquè semblessin homes petits, i fins i tot unicorns. Bé, no eren unicorns, eren rinocerons, però Marco no n'havia vist mai.
Ai, quina decepció, els unicorns. Em pensava que serien esvels i elegants, i en canvi són poc més petits que els elefants, amb pell de búfal, cap de porc senglar i es passen el dia revolcant-se pel fang. Quins animals més lletjos, els unicorns.
Finalment van arribar sans i estalvis a Venècia. Feia 24 anys que havien marxat de casa i ara la van trobar ocupada per un munt de parents llunyans que no es creien pas que aquells tres forasters fossin en Nicolo, en Mateo i el Marco, que ja tenia 41 anys. Només hi va haver una manera de convèncer-los. Van organitzar un banquet i s'hi van presentar carregats de pedres precioses. Aleshores sí que els van reconèixer, sabeu?
Com que a Marco encara li quedaven ganes d'acció, el 1298, amb 44 anys, va anar a lluitar contra Gènova, que era la gran rival de Venècia. Però els enemics el van capturar i el van tancar a la presó. I això potser és el millor que li podria haver passat. Sabeu per què? Perquè el seu company de cel·la va ser un escriptor de llibres de cavalleries, Rustichello de Pisa. En Marco no parava d'explicar-li totes les seves aventures i ell les escrivia fil per randa.
Cal imaginar que hi ha parts que Rustichello va decorar amb més del compte, esclar. Fins i tot hi va posar alguns passatges directament inventats per fer el llibre més interessant, però el resultat va ser un èxit absolut. Molts europeus van poder fer-se una idea de com era Àsia sense haver-hi anat. Es va titular Els viatges de Marco Polo, però també es va conèixer com el Llibre de les Meravelles. Es va traduir a moltes llengües i se'n conserven 150 edicions diferents. Penseu que encara no s'havia inventat la impremta i les primeres còpies van ser totes escrites a mà.
Molts detalls de la vida de Marco Polo les sabem per aquest llibre. Potser hi ha alguna cosa que no és exacta o que directament forma part de la fantasia, però el que sí que podem afirmar és que poca gent ha viscut tantes aventures, s'ha enfrontat a tants perills o ha vist tanta esplendor com Marco Polo. Un home que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Marco Polo, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal et convidem a emprendre un viatge fascinant, a navegar en el temps i descobrir un munt d'històries i museus increïbles. Els coneixes tots? Pots comprovar-ho amb la nova col·lecció de llibres Cerca i troba dels museus catalans. Participa en les activitats i tallers que han programat per aquestes vacances. Consulta la programació al web patrimoni.gencat.cat/Nadal. No t'ho perdis. Aquest Nadal, cerca i troba els museus de Catalunya.